A la història del Camp Nou li faltava una remuntada en silenci, sense públic. Bé, doncs ja la té. L'estadi del Barça havia viscut partits èpics, sempre atribuïts a l'empremta de la grada i la impressió de 100.000 veus que empenyen l'equip. Però ahir no va ser així. Marta Carreras, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El que semblava impossible es va fer possible i el Barça ja és a la final de la Copa del Rei després de guanyar el Sevilla ahir per 3-0 a la pròrroga. La nit més feliç per Koeman i també per molts jugadors que diríem que ho necessitaven.
I es va veure en la celebració tant del gol de Piqué com al final de partit. Els jugadors ho van celebrar moltíssim. I és que qui ho hauria dit fa uns dies quan el Barça va perdre 0-2 contra Sevilla i es veia la remuntada com una cosa pràcticament impossible i en el camí fins a arribar al partit d'ahir. El Barça ha viscut en un mar de dubtes i de cops duríssims. Va ser golejat contra el PSG, es va encallar contra el Cádiz no passant de l'empat a un i donant la Lliga gairebé per perduda, però escolta'm, ahir es van plantar a la final de Copa i Koeman va ser pràctic, va repetir plantejament. A la Lliga contra Sevilla feia 3 dies, al Barça li havia anat molt bé sortint amb 3 centrals i sense Griezmann, i com allò que diuen, que quan les coses funcionen no les toquins, Koeman va repetir plantejament, va sortir rodó i va marxar del Camp Nou, orgullosíssim dels seus jugadors.
Primero el equipo merece, por su trabajo, por su honradez y sobre todo porque hemos mejorado. Entonces, claro, por eso estoy orgulloso. Es un momento, es un partido, es un resultado muy importante para el club.
Un partit que obria Dembélé al minut 13, que Ter Stegen li va donar una vida extra a l'equip aturant un penal d'Ocampos i que Gerard Piqué va marcar al minut 93 per forçar la pròrroga i fent embogir l'aficionat culer. Un Gerard Piqué que vam veure que acabava coix, que s'anava tocant el genoll dret, que és el que es va lesionar, i que avui s'ha confirmat que té un esquinç al lligament intern. És un dels lligaments que ja s'havia trencat. Tot i que oficialment el club no informa de temps de baixa, Gerard Piqué podria estar algunes setmanes fora de l'equip.
Bé, doncs el Barça ja és a la final de la Copa. Avui sabrem quin és el seu rival. El dia 17 d'abril, a l'estadi de la Cartuja. Pot ser el Llevant o pot ser l'Atlètic Club de Bilbao. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Hi va haver empat a un de l'anada i ara l'eliminatòria és oberta. Avui es juga el partit de tornada. Un equip amb molta experiència en finals, l'Atlètic Club, contra un altre que hi arriba per primera vegada, el Llevant.
Sí, passi el que passi, serà històric. Si el classificat és el Llevant, ho serà perquè disputarà la seva primera final. Tot i que l'any 37, en plena guerra civil, va jugar la final de la Copa de la República, però la Federació Espanyola no la reconeix. Paco López, el tècnic del conjunt granota, és conscient del que representa pel seu equip.
Hemos hecho historia, pero queremos dar un pasito más y ojalá y sigamos haciendo o agrandando esta brillante historia reciente del club.
I si el que es classifica és l'Atlètic, també serà un fet històric, ja que jugaran 15 dies dues finals de la mateixa competició. El dia 3 d'abril contra la Reial Societat es jugarà el títol de la passada temporada i el dia 17 contra el Barça, el de l'actual. Està clar, doncs, com diu Marcelino, l'entrenador del conjunt basc, que el partit d'avui és especial.
Bueno, cuando estás tan cerca de jugar una final, es un partido diferente. Pero yo semifinales juego un montón de ellas, afortunadamente, aunque pues en algunas haya sufrido una decepción por no llegar a esa final. Bueno, lo importante creo que es estar en este momento. Entonces no cabe ninguna duda que es un partido muy importante.
A l'anada a Bilbao el resultat va ser d'empat a un gol. I divendres passat a la Lliga, al camp del Llevant, també es van enfrontar aquests dos equips i el resultat també va ser d'empat a un gol.
Tot plegat mentre les eleccions a la presidència del Barça entren a la recta final. Diumenge hi ha les eleccions. Ahir vam analitzar els projectes esportius dels tres candidats a la presidència i avui hem d'incidir en les solucions que proposen per tal d'equilibrar l'economia del club. Tots tres coincideixen en reduir la massa salarial i en no convertir-se en societat anònima. Amb la Marta Carreras detallem els matisos de cadascun dels tres candidats.
Joan Laporta compta amb Jaume Giró, exdirector general de la Fundació La Caixa, com a home fort en l'àrea econòmica. I la idea que ha fet més fortuna, però a la vegada ha generat més desacord entre els candidats, és la necessitat de generar bons, ja coneguts com els bons Laporta.
La principal motivació que tinc per tornar-me a presentar és mantenir el Barça propietat dels seus socis i sòcies. Passa, una de les coses que hem de revertir primer és aquestes pèrdues que hi ha, reorganitzar l'endeutament i, sobretot, controlar aquesta despesa que s'ha disparat i generar nous ingressos. La manera de generar nous ingressos i de generar cash relativament en un curt termini de temps és la missió de bons.
Víctor Font es mostra radicalment en contra. Afirma que els bons vol dir demanar més diners generar més deute i que això posa en risc el club encara més del que ho està ara. El que proposa Font és fer un pla de xoc per aplicar els primers 100 dies on renegociarien el deute amb els bancs i rebaixarien la massa salarial. I a partir d'aquí, la idea és buscar noves fonts d'ingressos, explorar noves vies i, per fer-ho, apel·la a l'experiència que ell té en el món de l'empresa.
Al capdavant de la institució, un equip amb la màxima solvència i experiència en gestionar situacions empresarials similars i de complexitat gran. I, en segon lloc, un pla que té dues parts. El pla de xoc, a posar en marxa dins del pla de govern dels primers 100 dies que tenim preparat, on hi ha una reestructuració de tot el que és l'estructura de despeses, que vol dir baixar la massa salarial, i el refinançament de tot aquest deute curt que nosaltres ja portàvem temps avisant.
Toni Freixa també és contrari a emetre bons i a generar més deute, i ha fet èmfasi, sobretot, en la gestió esportiva com la clau per la recuperació econòmica. A més, ha anunciat que té un acord per obtenir 250 milions d'un inversor pel Barça Corporate.
Hemos llegado a un acuerdo con un inversor para poder participar como socio en el Barça Corporate, con una inversión de 250 millones de euros que nos va a permitir invertir en el proyecto deportivo a partir de la temporada 21-22 y aspirar a conseguir todos los títulos.
Doncs ja que parlem de l'actualitat electoral, Víctor Font ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio en les entrevistes prèvies a les eleccions del diumenge. Per la seva banda, Toni Freixa ha fet roda de premsa de balanç de la campanya electoral, on, per cert, Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Ha fet un anunci important.
Sí, l'anunci d'un patrocini per la samarreta a partir de la temporada 22-23 de 60 milions d'euros per temporada d'una empresa asiàtica interessada a expandir la seva marca per Europa.
És una plataforma d'intercanvi d'actius digitals amb seu a Hong Kong, amb accionistes de Silicon Valley, que en la seva estratègia d'expansió a Europa vol associar la seva imatge a la del Futbol Club Barcelona. No ens demana exclusivitat a la samarreta, de manera que el patrocini de la màniga, si el volem fer servir, el podrem fer servir, per això dic que és el patrocini més alt en quant a contraprestació. I una part molt important, que quan juguem a casa, la samarreta estigui lliure de publicitat.
D'altra banda, Víctor Font ha promès al matí de Catalunya Ràdio transparència total pel que fa al finançament de la seva candidatura. Ha parlat d'altres qüestions sobre el sou dels seus directius i de la manera com aconseguiran l'aval de 125 milions d'euros.
Quan governem, explicarem als socis què cobren els executius i explicarem de forma transparent qui ha posat els avals, com s'ha fet, perquè malauradament jo miro precandidats i candidats i me n'adono que és impossible que aquesta independència financera existeixi. I, per tant, és evidentíssim que, malauradament, en la majoria d'alternatives hi ha d'haver algú darrere que posi aquests diners. Vol dir que qui governi el club no serà independent.
12 minuts i seran les 3 de la tarda. Precisament avui, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha donat una mala notícia econòmica pel Barça, entre d'altres. Brussel·la, Jordi Baró, bona tarda.
Bona tarda. Decisió final de la Justícia Europea sobre el tracte fiscal avantatjós rebut pel Barça, el Real Madrid, l'Osasuna i l'Atlètic a partir dels anys 90 i durant gairebé dues dècades. Una llei espanyola l'any 90 va permetre a aquests quatre clubs no haver-se de transformar en societats anònimes i continuar funcionant com a entitat sense ànim de lucre. Això els va permetre beneficiar-se d'un tipus fiscal avantatjós del 25% en lloc del 30%. L'any 2016, la Comissió Europea va concloure que es tractava d'una ajuda pública il·legal. Va demanar a l'Estat que hi posés fi i que recuperés els diners. Els clubs van recórrer i, en primera instància, la justícia europea els va donar la raó. Però avui, en la segona sentència i definitiva, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea confirma que les ajudes donades al Barça, al Madrid, a l'Atlètic i a l'Osasuna van ser il·legals.
Més coses. Aquesta tarda comença el Campionat d'Europa d'atletisme en pista coberta, que es disputa a Polònia. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els experimentats Adel Mechal, Esther Guerrero i Maria Vicente s'hi afegeix ara una debutant, la tanquista de Vilafranca, Xènia Benach.
Al costat dels noms més experimentats, dels que arrosseguen més internacionalitats a les espatlles, hi trobem el de Xènia Benach. La penedesenca, que és a punt de fer 21 anys, s'estrena en un campionat d'Europa absolut.
Com a objectiu, doncs, intentar passar a la semi i intentar passar a la final, però quasi que és impossible, però bueno. I intentar fer marca. Només vull fer marca, encara que ni passi la semi, però poder fer marca sí. I això amb molts nervis, perquè no és la meva primera vegada, i amb molta il·lusió també.
L'atleta vilafranquina, formada atlèticament en proves combinades, ha anat especialitzant-se en les tanques i aquest any, per exemple, s'ha proclamat ja campiona d'Espanya absoluta en pista coberta a Madrid. La marca amb la que s'ha plantat a Torun és de 8 segons 10 centèsimes, plus marca catalana absoluta i millor marca espanyola de l'any.
per mi significa molta felicitat demostrar el que he entrenat i he pogut arribar on he arribat gràcies a l'entreno i molt contenta d'estar aquí amb moltes ganes de competir i a disfrutar al màxim el campionat.
Xènia Benach debutarà aquest dissabte quan passin pocs minuts de les 12 del migdia. La vilafranquina completa el pòquer de catalans en aquesta cita continental al costat d'Esther Guerrero, Adel Meixal i Maria Vicente.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Minuts i seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol perquè a segona divisió aquesta setmana el més matiner serà l'Espanyol, que juga demà contra l'Oviedo. Diumenge juguen el Sabadell a Màlaga i el Girona contra l'Almeria. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Els blanquiblaus reben demà l'Oviedo a Cornellà al Prat i avui n'ha parlat Vicente Moreno.
Un Vicente Moreno que ha explicat que té diversos jugadors amb problemes físics i que ara mateix són més que dubtosos per jugar demà. Un és Raúl de Tomàs, que diumenge passat ja no va poder jugar a Gijón. I aquests dies també se li han afegit Vadillo i Òscar Gil, l'únic lateral dret que té ara mateix l'equip, ja que Miguelón va ser operat fa un parell de setmanes.
Avui pues, ja ha participat en l'entrenament, ha fet algo, però evidentment és poc per a tindre una base a l'hora de decidir, al igual que en altres jugadors. Vadillo també té alguns problemes, anem a veure. Òscar, no sé si arribarà o no al partit de demà.
I sobre la polèmica arbitral que hi ha hagut aquests últims dies al voltant de l'actuació del VAR a Gijón, el tècnic de l'Espanyol ha estat molt clar.
Yo como entrenador empatizo mucho con el árbitro porque le pasa como me pasa a mí cada semana, ¿no? Que nos ponen en tela de juicio cualquier cosa o decisión que tomamos, con lo cual si alguien empatiza con el árbitro soy yo, entonces no tengo nada que decir en ese sentido, ya digo que siempre soy muy respetuoso.
Els blanquiblaus, que en les últimes 4 jornades han sumat 2 empats i 2 victòries, buscaran demà el 5è partit seguit sense perdre i poder-se mantenir en les posicions d'ascens directe a primera.
En bàsquet aquesta tarda comença la Copa de la Reina a València amb la presència de l'Uni Girona. Juga aquesta tarda als quarts de final contra l'Estudiantes. Enviat especial València, Xevi Soler.
Sí, l'Uni Girona obrirà el foc d'aquesta Copa amb aquest partit a partir de 6:15 contra l'Estudiantes, a priori màxim favoritisme per les catalanes, tot i que hi arriben amb dubtes, el dubte sobretot de Chelsea Gray, la base nord-americana que s'ha perdut les últimes jornades de Lliga, i arriba, però hi arribarà amb unes condicions físiques que no seran òptimes i amb els dubtes de tenir una plantilla curta. Recordem que fa unes setmanes els hi va marxar Elena Oma, que va anar a l'Encino, i han incorporat a Clàudia del Moral, perquè és una jugadora amb un rol totalment diferent en aquest Uni Girona. I tot pendent, o tot indica, o tot sembla que va a camí d'aquestes semifinals contra el Perfumeries de Venia de Salamanca, que és, sens dubte, el gran favorit en aquesta Copa, més fins i tot que en altres edicions, amb la llargària de la seva plantilla, però que el fet de que sigui a un partit li dona aquestes esperances a un Uni que, d'entrada, si vol jugar aquestes semifinals, avui s'ha desfet de l'Istar Estudiantes en aquest partit, que començarà a partir de 6:15 avui també, a 9:15 aquest Perfumeries d'Avenida, gran favorit contra Encino Domingo.
I falten 6 minuts per arribar a les 3. Després de superar el Jadran de Montenegro per 12-9 a la Bombolla de Budapest, avui el Barceloneta juga el tercer partit d'aquesta segona fase de la Lliga de Campions de Waterpolo contra el Hannover alemany.
Reconfortats per la victòria d'ahir davant el Jadran de Montenegro, els mariners afronten aquesta tarda el tercer assalt dels 4 que tenen en aquesta bombolla de la Champions a Budapest. Avui a 4:45 el rival dels barcelonins és el Hannover, l'anfitrió de la final a 8 d'aquesta temporada. L'analitza el tècnic mariner Xus Martín.
Ja vam jugar contra ells a la primera fase. És un equip també plegat de grans jugadors, però possiblement no acaben de jugar el bé que podrien. És el que penso. Crec que és un equip que també físicament van arribar molt tocats la primera edició perquè la Lliga Alemanya continua parada i això vol dir que no es nota molt a l'hora de competir.
El partit és a 4:45 i arriba tot just l'endemà de la victòria per 9-12 davant el Jadran Erzeknovi. Els catalans mantenen el liderat del seu grup malgrat l'ensopegada de dimarts amb el Ferencváros, l'actual campió d'Europa.
Catalunya migdia.